Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Junts per Catalunya es manté ferm i votarà no al paquet de decrets impulsat pel govern espanyol i aboca, per tant, a Pedro Sánchez a la primera crisi d'una legislatura espanyola que no fa ni 2 mesos que ha començat. A aquesta hora continua el ple al Congrés dels Diputats, que excepcionalment es fa avui a l'hemicicle del Senat, i des d'aquesta tribuna la portaveu dels independentistes de Junts, Míriam Nogueras, llançava aquest avís a l'executiu espanyol.
No els podem acompanyar en aquest error seu, però són a temps de rectificar. Si el que volen és resoldre les necessitats dels ciutadans, facin el Real Decret de Mesures Socials sense trampes i tindran els vots de Junts.
Junts demanava la retirada d'un decret de reforma legal que, segons diuen, podria posar en risc l'aplicació de la llei d'amnistia, i també reclama mesures per fomentar el retorn de les empreses que van marxar de Catalunya durant el procés. Júlia Julé, bona tarda.
Bona tarda.
El PSOE ha estat negociant amb els juntaires fins a l'últim moment.
Sí, el govern espanyol ha mirat de salvar aquesta votació i convèncer els 7 diputats de Junts de la necessitat d'aprovar aquests decrets. Es tracta de diferents decrets, entre d'altres, que inclouen les mesures anticrisi que va impulsar el govern, com la rebaixa de l'IVA, la llum i el gas, o els descomptes, també el transport públic. Per això, el ministre Félix Bolaños feia aquest advertiment.
Votar sí es hacer más barata la factura de la luz y la cesta de la compra. Y votar no es hacerlas más caras y que en algunas casas en nuestro país tengan que mirar la cartera para ver si pueden llenar el frigorífico.
Política a banda, ara hi entrarem al detall. Després de la caiguda d'ahir a les borses, l'empresa Grífols es defensa i portarà les acusacions de manipular els comptes a la justícia, un anunci que ja ha fet avui repuntar les seves accions.
La multinacional farmacèutica catalana ha fet avui un comunicat on assegura que emprendrà accions legals contra el fons Gotham City Research, que ahir acusava la companyia de manipular el deute. Això va provocar una caiguda estrepitosa de les accions a borsa d'aquesta empresa catalana.
Tot això passa en un matí on hem conegut la mort d'un dels empresaris emblemàtics de la transició a Espanya, César Alierta, que va presidir Telefònica durant 16 anys i també l'empresa pública Tabacalera. Mort als 78 anys, nascut a Saragossa l'any 1945, va protagonitzar la privatització de les grans empreses públiques espanyoles. Més coses, el nivell de segregació a les escoles catalanes s'ha reduït un 20% des de l'aplicació del Pacte contra la Segregació. Així ho recull un informe del síndic de Greuges, que reconeix que les dades són positives, però que cal seguir treballant per acabar amb el racisme estructural que afecta els migrants.
L'àmbit educatiu, els alumnes arriben més tard a l'escola, per tant, accedeixen al sistema més tard i l'abandonen abans. És molt difícil que en una situació com aquesta funcioni l'ascensor social.
És Esther Jiménez Salinas, síndic de Greuges, que ha parlat a la Comissió de Seguiment del Pacte contra la Segregació. L'informe que ha presentat la síndic diu que l'escola concertada és qui més ha incrementat la proporció d'alumnat estranger.
I d'altra banda, avui també coneixerem com es prepara l'Ajuntament de Barcelona per oferir ajuda a les persones sense sostre, que aquests dies de fortes baixades de temperatures i pluja i fred es veuen abocats a dormir al carrer.
Des de principis de desembre, que estan activades les mesures previstes en l'operació fred, el consistori ofereix a les persones que dormen al ras un lloc per passar la nit i resguardar-se del fred.
En parlarem en directe d'aquí uns minuts amb la Sònia Fuertes. Ella és comissionada d'Acció Social a la capital catalana. Després, en els esports, avui podrem escoltar per primera vegada aquest so.
Jorge, te recomiendo que vengas a verla, ¿vale? Porque saca, Aridane saque el balón claro, ¿vale? Saca el balón claro con la punta.
Yo veo un toque. Si hay toque de balón...
Primero Aridane toca balón...
Així sona el VAR, que avui per primera vegada publicarà els àudios i vídeos de les revisions de les jugades. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Un acord entre la Federació Espanyola, la Lliga i el Comitè Tècnic d'Àrbitres per fer el VAR més transparent. Això sí, no serà en directe, només al final de cada dia de competició. S'estrena avui amb la Supercopa d'Espanya, que comença a l'Aràbia Saudita.
I el motor, en marxa aquesta hora la cinquena etapa del Dakar, l'última abans de la marató.
La de demà serà la jornada més dura de tot el rally, amb una crono de 48 hores. Avui, jornada més curta de l'habitual, per compensar amb la victòria de Quintanilla en motos i la caiguda de Joan Barreda, que ha pogut arribar a meta. Ara mateix corren els cotxes.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans actualitzem aquestes precipitacions. Previsió del temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ja hem tingut pluges aquestes últimes hores. També hem tingut nevades per damunt dels 1.000 metres, tot i que també s'ha vist alguna volva de neu al voltant dels 800 metres. I al llarg d'aquesta tarda la cota de neu pot baixar fins als 500 metres de forma puntual. On més ha plogut aquestes últimes hores? Comarques del sud, comarques de Ponent, Pirineu, però al llarg de la tarda les precipitacions precipitacions s'extendran també a la resta de Catalunya. I com dèiem, localment la cota de neu pot arribar fins als 500 metres, per tant, nevar a llocs on és poc habitual que ho faci. Això ens dona una idea de l'ambient fred que tindrem avui arreu del país, màximes que es mouran entre els 5 i els 10 graus, les més altes. Demà ha de continuar plovent a qualsevol punt del país. No seran pluges molt, molt intenses i tampoc estaran moltes hores plovent o nevant sense parar, sinó que seran espaiades en el temps, però pot fer-ho a qualsevol punt del país. Demà, amb temperatures més baixes que les d'avui i també, com dèiem, amb una cota de neu encara més baixa. Podria nevar per sota dels 500-600 metres aproximadament. Ja demà, última hora del dia, començarà a entrar el vent del nord-oest, que es començarà a emportar aquesta nuvolositat de les comarques de Lleida, comarques del Pirineu. Demà quedarien les precipitacions restringides, sobretot comarques de Girona, sud de Girona, comarques de Barcelona, i ja de cara a divendres, moltes més clarianes. Ja no hi haurà risc de precipitacions, ni en forma sòlida ni líquida, i les temperatures començaran a recuperar-se.
Gràcies, Jordi. Ara són gairebé les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Junts per Catalunya finalment no votarà a favor dels 3 decrets de mesures socials per fer front a la inflació i esclata el primer xoc de la legislatura entre el govern espanyol i els de Carles Puigdemont. Les converses in extremis entre Junts i el PSOE no han servit per convèncer Junts, que critica que el govern espanyol aprovés els decrets sense negociar-los abans i que no respecten, diuen, les competències de Catalunya. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. S'acaba de constatar que Junts serà un actor difícil de ruar per al govern espanyol, que confiava que podria acabar aconseguint avui el seu 7 vots a favor. Això no ha estat així, per tant, el govern espanyol no ha aconseguit la majoria per aprovar els 3 decrets. Després d'un matí de negociacions in extremis amb sortides de l'hemicicle de Félix Bolaños i de Santos Cerdán del PSOE i de la diputada de Junts, Míriam Nogueras, no hi ha hagut acord.
I no sembla que vostès estiguin disposats a negociar millores per Catalunya sense haver de fer-les sempre extensives a les altres comunitats autònomes, obviant així la singularitat de Catalunya i també les necessitats específiques de Catalunya. Som aquí per canviar la relació entre Catalunya i Espanya, no per perpetuar-la. I vostès saben perfectament que els nostres vots estan al servei dels ciutadans de Catalunya i al servei del progrés del nostre país.
Junts feia dies que deia que el decret posava en risc les competències de Catalunya i que no tenien en compte les seves necessitats singulars. A més, Nogueras ha criticat també la forma com ha negociat el PSOE, que va aprovar el decret sense haver-lo negociat prèviament amb els partits de la majoria de la investidura. Una crítica que també li han fet Esquerra i Bildu.
Encara que el decret no s'aprovi avui, hi ha una altra opció perquè el govern espanyol pugui aprovar les mesures dels decrets, com són la rebaixa del transport públic i l'ampliació del subsidi d'atur.
Sí, si finalment els decrets llei no s'aproven, el govern espanyol té la possibilitat de tirar endavant les iniciatives i tornar-les a aprovar en una reunió extraordinària del Consell de Ministres perquè no es perdin les mesures socials que inclouen. Això sí, en aquest cas ho haurien de fer per separat. De fet, Junts s'ha mostrat disposat a votar-hi a favor si opta finalment per aquesta opció. Per al Partit Popular, avui s'ha demostrat que qui té la paella pel mànec a Espanya és Junts, ho ha dit el diputat del PP, Pedro Luis Huguet.
Miren, la primera sorpresa de este pleno es que Junts ni siquiera ha bajado aquí a debatir como debe de ser, en la sede de la soberanía nacional. Y parece ser que debe de estar negociando en algún despacho oscuro y los españoles serán conscientes hoy de quién de verdad gobierna en este país.
Amb el no de Junts es constata que Pedro Sánchez es troba amb el primer obstacle de la legislatura i que haurà de batallar per poder tirar endavant les mesures que vulgui aprovar durant aquests 4 anys. En les intervencions prèvies, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha recordat a Junts les conseqüències de la seva decisió.
Su voto tiene consecuencias importantes en la convalidación de este decreto ley. Votar sí es votar que las pensiones suban casi un 4%, y votar no es volver a la bajada de las pensiones. Votar sí es hacer más barata la factura de la luz y la cesta de la compra. Y votar no es hacer las máscaras y que en algunas casas en nuestro país tengan que mirar la cartera para ver si pueden llenar el frigorífico.
Des de Sumar també han vist caure una de les mesures estrella que ha impulsat el Ministeri de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que el subsidi d'atur passi dels 480 als 570 euros el primer mig any, perquè el Partit Popular també hi ha votat en contra.
Y hoy, señorías, y hoy hemos de tener en cuenta cuando voten que el desempleo, señorías del Partido Popular, no entiende ni de izquierdas ni de derechas. Entre sus votantes hay personas que hoy van a estar afectados por la decisión que ustedes van a tomar.
Des d'Esquerra ja havien anunciat que hi votarien a favor, sobretot perquè no volen deixar perdre l'oportunitat que s'aprovin reformes socials.
Per tant, repassem, Judit, al detall, què és el que exactament el que no s'ha pogut aprovar avui.
De moment no queda aprovada la rebaixa del preu del bitllet de Rodalies, la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics com el pa, els cereals i les fruites i les verdures. Tampoc queda aprovada la pròrroga dels impostos a la banca i a les energètiques, ni tampoc la reforma del subsidi d'atur, que suposa que l'ajut passi dels 480 euros als 570 durant els 6 primers mesos de prestació.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Movem de Madrid perquè aquesta tarda es començarà a posar fil a l'agulla també al traspàs de Rodalies a la Generalitat. La consellera de Territori, Esther Capella, es reuneix avui a 5:45 amb el ministre de Transport, Òscar Puente, per concretar un calendari i culminar així la transferència de la competència ferroviària a la Generalitat.
Sí, Territori assegura que així ho van decidir els presidents Aragonès i Sánchez de la reunió que van mantenir a Barcelona. Això va ser abans de Nadal. A banda de Rodalies, Capella també espera parlar sobre el finançament de la reforma de la Nacional 2, l'N260 dels Pirineus, o també la construcció del quart cinturó. Segons l'acord, el sistema canvia i ara es farà a través de les encomanes de servei, és a dir, que l'Estat ha de pagar la Generalitat perquè faci aquestes obres. Finalment, la consellera de Territori també demanarà tancar una data per posar en marxa la comissió encarregada de debatre el futur de l'aeroport del Prat. La reunió començarà a partir de 5:45 de la tarda.
No serà aquesta part l'única trobada que aquesta setmana tindrà la consellera Capella a Madrid. Demà té prevista també una reunió amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, on el govern exigirà que l'Estat aprovi immediatament ja les àrees tensionades de lloguer que va aprovar la Generalitat l'estiu passat i es publiqui l'índex de preu definitius. D'aquesta manera, el govern català podrà posar límits al preu dels lloguers en aquestes zones tensionades. I també a Madrid, avui les mascaretes comencen a ser obligatòries per entrar als centres sanitaris de tot l'Estat. Ho ha comunicat aquest migdia el Ministeri de Sanitat a les comunitats autònomes, unes comunitats, la gran majoria, en contra d'aquesta obligatorietat de les mascaretes.
Sí, la batalla política, per tant, està servida perquè molts governs autonòmics, sobretot liderats pel Partit Popular, no veuen amb bons ulls aquesta mesura del govern espanyol. Per això alguns ja han avisat que portaran la decisió de sanitat davant dels jutges. L'ús de les mascaretes és obligatori a hospitals, centres d'atenció primària i sociosanitaris, i en queden excloses farmàcies i residències de gent gran, com ja passa des del dimarts a Catalunya.
Obrim plana econòmica perquè després del daltabaix d'ahir, la multinacional catalana Grifols ha començat la jornada a la borsa amb un creixement del 2%. Ahir les accions es van desplomar gairebé la meitat i davant d'aquest perjudici l'empresa ja ha dit que emprendrà accions legals.
L'informe del fons d'inversió Gotham City Research acusant la multinacional catalana de manipular els seus comptes va deixar pèrdues del 26%. Grifols ha convocat per avui una trobada amb els seus inversors per ensenyar aquestes dades i refutar les acusacions que es detallen en aquest informe de Gotham. La companyia ha fet un nou comunicat aquest mateix matí on assegura que emprendrà accions legals contra Gotham pel dany tant financer com també reputacional. Aquest anunci ha fet repuntar la seva situació a la borsa i avui ja cotitza números verds.
Encara en l'àmbit empresarial ha quedat absolta una filial d'Iberdrola i quatre dels seus directius que estaven acusats de manipular al mercat elèctric l'any 2013 per tal de disparar el preu de la llum i obtenir així més beneficis.
En la sentència feta pública aquest dimecres, el jutge de l'Audiència Nacional apunta que és complicat apreciar l'existència d'un delicte per un fet que no estava prohibit i que, per tant, està legalment permès. El magistrat fa referència al fet que durant el període en què suposadament Iberdrola hauria manipulat el mercat, no es va assolir el preu màxim al qual es podia oferir l'energia. La Fiscalia Anticorrupció, una de les parts que fa d'acusació, sol·licitava una multa de gairebé 85 milions d'euros a la companyia i també penes de presó pels directius ara absolts.
Per últim, un apunt més. Avui hem sabut que l'exdirectiu de Telefònica, César Alierta, mort a l'edat dels 78 anys, es trobava ingressat en estat molt crític en un hospital a Madrid. El també advocat va capitanejar l'expansió de Telefònica, companyia que va presidir des del juliol del 2020, des del juliol del 2000 fins a l'abril del 2016. Tornant a Catalunya, l'aplicació del Pacte contra la Segregació està començant a donar els seus primers fruits. Un informe del síndic de Greuges assegura que s'ha reduït un 20% la concentració d'alumnes migrants en els centres, que es reparteixen millor per tot el sistema. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. L'anàlisi del síndic valora positivament les mesures posades en marxa. A primària, la concentració d'estudiants estrangers ha passat del 43% al 33, 10 punts menys en un curs. A secundària, el percentatge ha passat del 35 al 28%. La síndica Esther Jiménez Salinas valora positivament la feina que s'està fent, però avisa que si no es combat el racisme que impregna tota la societat, els canvis al sistema educatiu seran insuficients.
treballem a fons el tema de la segregació escolar, treballem a fons aquest racisme que tenim molt sovint i que l'hem de treballar a fons, però també què significa l'ascensor social, perquè si no funciona l'ascensor social, segurament tots els esforços que estem fent no serviran. Per combatre aquest racisme, jo crec que el primer que cal fer és reconèixer que hi ha una desigualtat estructural subjacent.
El mateix informe avisa que aquestes mesures no han fet efecte als 250 centres educatius catalans on hi ha més concentració d'alumnes vulnerables. Per això, el síndic demana un pla de xoc per als centres que són vistos com un gueto per a les famílies d'aquell municipi.
Per altra banda, Pau, l'estudi del síndic reconeix que l'escola concertada ha jugat un paper primordial a l'hora de reduir aquestes diferències. Abans de la pandèmia, els centres públics rebien més del doble d'estudiants estrangers que els concertats.
Sí, i ara aquesta diferència s'ha reduït a la meitat. A primària, les escoles concertades han passat de tenir un 8,6% d'alumnat estranger a tenir-ne un 14%. A secundària, el percentatge d'alumnat estranger ha pujat del 7,5% a l'11,4%, un increment de gairebé el 50% en els dos casos. En canvi, al sector públic la pujada ha sigut més moderada. La consellera d'Educació ha dit que pel curs passat el departament pagarà 9,2 milions d'euros a les escoles concertades per la motxilla de cada alumne vulnerable. Anna Simó també ha explicat que ja s'ha pagat una primera part de la motxilla d'aquest curs.
A l'espera de tenir dades definitives després de la incorporació d'alumnat que tindrà lloc entre el gener i el juny o entre el gener i el maig, per tant, a final de curs ja tindrem dades definitives que també els facilitarem, i hem fet una primera dotació de 19,4 milions d'euros per les motxilles econòmiques, que vull recordar que cada curs s'incrementa, s'hi afegeix un curs més d'infantil, primària i ESO.
En el seu informe, el síndic de Greuges alerta dels entrebancs que generen la lluita contra la segregació quan Educació retira el concert d'una escola, sobretot en els casos en què els alumnes amb necessitats ja s'han matriculat al centre. Per això, reclama que el departament aquests canvis es planifiquin a mig i llarg termini i eviti que les famílies hagin de canviar els alumnes de centre quan el curs ja està en marxa.
Per cert, que fem un últim apunt d'Educació, i és que, segons ha avançat avui el periòdico, el govern preveu augmentar un 9% al pressupost d'Educació als nous comptes que ha d'aprovar l'executiu de Pere Aragonès.
Sí, exacte. D'aquesta manera, el departament d'Anna Simó tindria a la seva disposició més de 7.000 milions d'euros per gastar. L'increment vol donar resposta a l'alarma provocada pels mals resultats dels estudiants catalans a l'últim informe PISA. El govern ja ho ha traslladat als partits amb els que està negociant l'aprovació dels comptes.
Gràcies, Pau. Ja ens ho explicava abans en Jordi Miralles en la previsió del temps. Venen dies de baixes temperatures, el fred apreta tot arreu i Barcelona es prepara per atendre les persones que dormen al carrer. De moment, l'operació fred està activada ja en fase preventiva i això vol dir que hi ha 75 places disponibles al centre d'acolliment per a aquells sense llar que vulguin passar-hi la nit.
I en el cas que les temperatures baixin per sota dels 0 graus, els tècnics municipals, amb l'ajuda també dels voluntaris de la Creu Roja, van a buscar les persones sense llar i les conviden a passar la nit sota cobert. El nombre de persones sense llar a la ciutat ha anat creixent en els darrers anys i, de fet, fa pocs dies, la Fundació Arrels assegurava que 1.500 persones havien visitat per primera vegada l'entitat en recerca d'ajuda. Això ha obligat a l'Ajuntament a ampliar les places d'aquests allotjaments fins a les 2.800.
Per parlar d'aquesta realitat a la capital catalana, per saber com es preparen davant d'aquest fet, ens acompanya avui la Sònia Fuertes, ella és comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Fuertes, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, ja portem algunes nits fredes a la ciutat. S'han allotjat ja aquests dies persones sense llar als centres residencials que oferiu?
Sí, sí, com vosaltres ja assenyalàveu, nosaltres el que anomenem l'operació fred en fase preventiva, que això vol dir que hem començat a patir unes temperatures més fredes, ja està activa des del 5 de desembre, l'hem activat abans que fins i tot altres anys, perquè a més és una situació que òbviament ens preocupa i que perfectament coneixem, no?, el que significa estar a carrer amb aquest fred, i aquestes persones ja han tingut allotjament, vosaltres assenyalàveu, són 75 places, mm-hmm. Amb aquestes hi ha una sèrie de places reservades per dones que tenen també uns espais diferenciats i que també tenen un abordatge diferent, no?, pel que fa a aquestes estades, i això ja fa un temps que funciona, i també, com vosaltres dèieu, si les temperatures baixen, i aquí entraríem en una fase, que ja és una fase que és protecció civil, que insta, no?, a que fem tota una sèrie de mesures com a ciutat, i dintre d'aquestes mesures nosaltres ja sortiríem al carrer, que és també el que vosaltres dèieu, sortim al carrer amb voluntaris i voluntàries de la Creu Roja per aconseguir que les persones cerquin un espai vulguin venir a nosaltres a refugiar-se del fred.
Clar, l'ombra de sense llars, ens ho deia l'altre dia també la Fundació Arrels, no para de créixer, sobretot a Barcelona, se'n concentren molts. Per tant, esteu preparats? Hi ha suficients places per un cas de fred extrem atendre tots els sense llars que hi ha a la ciutat?
A veure, nosaltres, si quan activem l'operació fred en fase alerta, que li diem, que és aquesta operació entre protecció civil perquè hem arribat a 0 graus o per sota, nosaltres sortim al carrer i tota la persona que es vol, bueno, que vol ser acollida, nosaltres li proveïm d'un espai per acollir-se. Si no trobem prou places disponibles en el que són els propis equipaments municipals, cerquem amb altres allotjaments, a vegades hem estat pensions, vull dir, fem el que sigui, perquè tota persona que en aquests dies de temperatura baixa vulgui poder, bueno, estar en un altre tipus d'espai, tingui aquest accés.
S'han donat casos anys anteriors, s'han anat denunciant de persones sense llar que habitualment no dormen als carrers de Barcelona, sinó que ho fan altres municipis, però que sí que venen a la ciutat aquests dies de fred perquè els pugueu donar ajuda. Això continua passant?
A veure, jo crec que aquí hi ha una consideració de naturalesa més sociològica, que és l'atracció de la gran ciutat, podríem dir. Però, òbviament, jo crec que també hi ha una consideració que és com molt del propi sentit comú, i és que aquí nosaltres hi ha tota una sèrie de dispositius, de circuits i de recursos que fan que les persones que, a més, no tenen un habitatge, per tant, per no optar al ras, vagin a buscar aquests recursos. Si la ciutat de Barcelona disposa d'una cartera àmplia de recursos, doncs normalment el que ens passa és això, que les persones, sobretot en moments de més incertesa o moments molt durs, com és el fred, vinguin a la ciutat de Barcelona. Això passa, sí.
Clar, parlem ara sempre del sense llar en aquesta situació de fred, però no només el sense llar. Hi ha persones que estan a casa seva que els seus ingressos no els hi arriba per pagar-se la calefacció, en aquest cas, quan parlem de fred. Quina situació és ara mateix dels serveis socials per a aquestes famílies que pateixen pobresa energètica?
A veure, nosaltres com a serveis socials tenim diverses estratègies pel que fa a la pobresa energètica. Primer, perquè nosaltres fem un abordatge de la pobresa que no és fragmentari, sí que fem respostes segmentades. Això què vol dir? Que és evident que la pobresa es manifesta de diverses maneres. Una és amb tot el que guarda relació amb l'habitatge i amb l'habitatge que diem habitatge digne, i per tant, subministraments. Però nosaltres el que treballem amb les persones i amb les famílies és un abordatge global. Barcelona, el que fem sobretot són els ajuts mitjançant la targeta Barcelona Solidària com a resposta global a les situacions de pobresa, però després articulem d'altres respostes que són més específiques. En el cas concret de la pobresa energètica, tenim els punts d'assessorament energètic, que no és només el vetllar per l'eficiència energètica de la llar, sinó vetllar també perquè aquestes persones puguin fer valdre els seus drets pel que fa al bo social i a totes les mesures que ells poden implementar per tenir un accés a aquests subministraments. Ara bé, de fons, sempre que parlem de les situacions de pobresa i en el cas de les grans ciutats, el que estem parlant normalment és d'una diferència molt gran i molt important, com és conegut, entre el preu de l'habitatge i el poder adquisitiu, que a vegades són els ingressos perquè hi ha una retribució salarial o a vegades és també el que poden ser les pròpies prestacions. I realment és aquí on hem de poder impactar. O sigui, realment, si al final tenim una major cobertura d'ingressos, una renda garantida, un ingrés mínim que arriba i abasta a totes aquestes situacions, per serveis socials també és molt més fàcil poder acompanyar amb una mirada més particularitzada. Que penso que és on hem de posar la mirada. Però certament Barcelona aquí també en pobresa energètica té tot un programa específic adreçat a això, on els serveis socials tenen una participació molt activa.
Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, adéu.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Dues i 24 minuts en els esports. Avui comença la Supercopa d'Espanya de futbol. Ho fa un derbi entre Atlètic de Madrid, Pol, i també Real Madrid.
Sí, ho faran a les 8 del vespre. Carlo Ancelotti, l'entrenador dels blancs, ha dit que no li agrada veure's les cares amb els matalassers, ja que sempre són enfrontaments durs. Els escoltem.
Teniendo en cuenta que Atlético nos ha hecho daño el primer partido que hemos jugado, esto lo tenemos que tener en cuenta. El Atlético, como siempre, es un equipo que compite, que lucha, que tiene calidad. Entonces, el partido va a ser un partido competido e igualado.
Per la seva banda, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone, ha tornat a apostar per la filosofia marca de la casa, el partit a partit.
Iremos, como siempre, enfrentando partido a partido, como siempre lo hemos comentado, y sabiendo que nos juega, que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival. Eso nos ilusiona, nos entusiasma y evidentemente genera expectativa.
Es dona la circumstància que es tornaran a enfrontar aquests dos equips el proper 18 de gener, això sí, als vuitens de la Copa. El torn del Barça serà demà a les 8 del vespre contra Osasuna.
Una edició d'aquesta Supercopa d'Espanya que arriba amb novetats des del punt de vista arbitral.
Es torna a fer servir el fora de joc semiautomàtic que ja es va utilitzar l'any passat, però sens dubte la principal novetat serà el VAR. Per primera vegada, tots els aficionats tindran la possibilitat d'escoltar les converses dels àrbitres quan hi hagi una revisió del VAR i el col·legiat hagi de recórrer al monitor del terreny de joc, ho explica Luis Medina Cantalejo, president del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
Como novedad a lo que estamos ofreciendo normalmente, lo que se va a ver es todo el proceso de revisión de cada jugada en el monitor. Desde que el árbitro toma una decisión en el campo o el árbitro de campo no ve una acción de mano, una zancadilla, la recomendación de que venga al monitor, todo lo que es ese proceso de imágenes y de la conversación que existe entre el árbitro del VAR, el árbitro de campo y finalmente el de campo decidirá qué es lo que va a hacer.
L'objectiu del Comitè Tècnic d'Àrbitres és seguir avançant en el camí de la transparència. Els àudios es podran escoltar, això sí, un cop hagin finalitzat els partits a la plataforma televisiva que emetrà els enfrontaments a Espanya. En aquest cas, és Movistar. Posteriorment, serà la mateixa federació qui posi els àudios a disposició de tothom a través de les seves xarxes socials.
El president del Comitè Tècnic també ha carregat contra els vídeos del Real Madrid Televisió en els quals es critica precisament la feina dels àrbitres.
Ho ha fet a la COPE.
Me parece negativo, sí, me parece absolutamente negativo. Que no lo he visto ningún, no lo he visto nunca, jamás lo he visto. Y he estado mucho, llevo 40 años también arbitrando. Jamás he visto que nadie antes de un partido se presione. Antes te publicaban en el periódico local, tú ibas al Depor, ibas al Celta, te sacaban los 10 errores de esa temporada y tal. Bueno, un día. Ahora es semanalmente. Es absolutamente negativo, no solo para el arbitraje.
Afegeix que no només és negatiu per l'arbitratge, sinó també per la competició i per l'esport.
Encara en el futbol, el Bayern de Munic retrà finalment homenatge a Franz Beckenbauer a l'estadi del club.
La proposta la va fer ahir un exjugador i exdirectiu del club, Karl-Heinz Rummenigge, i l'entitat ha decidit dur-la a terme el proper 19 de gener. A més, convida a membres de l'esport, la cultura, la política i la ciutadania que ho desitgi a acostar-se per acomiadar el mític jugador del club alemany. Beckenbauer va ser campió del món l'any 74 com a jugador i l'any 90 com a seleccionador. També va guanyar, entre d'altres, una Eurocopa, tres Copes d'Europa i dues pilotes d'or als anys 72 i 76. Està considerat un dels millors defenses de la història del futbol.
Mentrestant, la FIFA continua la seva croada contra l'assetjament sexual i sanciona ara l'ex blaugrana Marc Overmars.
Sí, fins ara el directiu esportiu de l'Anvers, l'ex del Barça, va ser acusat per diverses treballadores de l'Ajax d'assetjar-les sexualment i la Federació Holandesa de Futbol va decidir sancionar-lo. Ara, Overmars, després de marxar a Suïssa, ha estat sancionat per la FIFA. Això vol dir que no podrà exercir ni aquí ni enlloc.
Parlem ara de motor. Està en marxa la cinquena etapa del Rally Dakar, l'última abans de la temuda marató.
Sí, en motos Quintanilla ha estat el més ràpid, s'ha endut l'etapa. Ross Branch és ara el nou líder de la classificació general. Etapa marcada a les motos per la caiguda de Joan Barreda, que ha pogut acabar a 10 minuts i mig del líder, però ha patit un tall al nas i es troba valorant si pot continuar o no en la propera etapa, la de demà, que recordem serà l'etapa més temuda, 48 hores de cronometrada. A la categoria T4, els vehicles lleugers, el català Gerard Farrés és líder de la taula amb un marge de 14 minuts i mig en cotxes ara mateix. Continua l'acció amb el Ragi com a líder de la classificació.
Parlem de bàsquet. El Barça busca confirmar la bona ratxa davant d'un rival dur, l'Olympiacos.
Sí, després de 3 victòries contra Madrid, Baskonia i Obradoiro, els de Roger Grimau busquen continuar aquesta bona dinàmica rebent el Palau a un dels equips més complicats d'Europa, a l'Olympiacos. A l'Eurolliga, el Barça és tercer i els grecs sisens, però han guanyat els últims 7 partits que han disputat. A l'anada, els blaugranes ja van aconseguir la victòria remuntant un parcial de 14-0. Són baixa pel partit d'avui Abrines, Caicedo i Nagy, aquest últim baixa d'última hora per un procés víric.
I acabem parlant d'handbol, perquè avui comença Alemanya l'europeu.
Sí, ho farà amb una inauguració de rècord. 53.000 persones es donaran cita a Düsseldorf per la primera jornada. La selecció espanyola ha deixat avui la seva concentració al Granollers per afrontar la cita europea. Els hispanos, com són coneguts popularment, debuten divendres contra Croàcia, el rival més dur d'aquest grup B. Els altres dos rivals d'Espanya a la fase de grup són Romania i Àustria. El combinat espanyol no parteix com a favorit, però podria donar la campanada.
Estel migdia.
Obrim avui la Plana Cultural amb la mala notícia del tancament dels cinemes Comèdia de Barcelona, les emblemàtiques sales del Passeig de Gràcia que han projectat durant més de 60 anys.
Sí, aquest diumenge es farà l'última projecció. El cinés Comèdia serà la pel·lícula Willy Wonka. L'empresa que gestiona la sala, el grup Yelmo Cines, diu que el negoci no és rendible i que acumulen pèrdues importants des de la pandèmia del coronavirus.
Per tant, una notícia que confirma que se'n va la ciutat mica en mica. La deu del Comèdia que coincideix també amb la deu del director Ventura Pons. Us recordem que aquesta tarda a les 6 obre la Capella Ardent, ho farà el tanatori de les Corts, i el cineasta català serà enterrat demà a les 12 del migdia. Doncs nosaltres amb aquesta notícia acabem per avui. Tornarem demà dijous al punt de les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem ara amb el Fabricació Pròpia, amb Marc Serraga i tot el seu equip. Bona tarda.